Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Dia marcat per la vaga general i per les protestes per la reforma laboral aprovada pel Congrés dels Diputats, encetem un nou Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Parlarem, evidentment, de vaga, de com s'ha anat desenvolupant i de les seves conseqüències, però també parlarem, a part d'altres temes d'actualitat, d'un de central. Avui a Plusvàlua, un sector clau per l'economia catalana i que en els darrers anys ha patit, com cap d'altre, els greuges de la crisi econòmica, la indústria metal·lúrgica catalana. Per introduir el tema, una reflexió del senyor Joan Maria Solà Franquesa, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. La indústria del metall, en tots els seus quatre grans subsectors, la siderúrgia, la producció de metalls no ferris, la fosa i la fabricació de productes metàl·lics, és, sens dubte, el sector industrial que més s'ha vist afectat per la crisi econòmica els darrers anys. La indústria del metall agrupa un conjunt de 23.000 empreses amb prop de 270.000 treballadors i suposa més del 25% de l'economia de Catalunya i més del 36% de tota l'exportació catalana. Tanmateix, aquest sector ha patit una profunda caiguda de tots els seus indicadors productius en aquests anys de crisi. Per nombrar tan sols una xifra, entre el 2007 i el 2010, la indústria del metall ha concentrat el 54,3% dels expedients de regulació d'ocupació ERO a Catalunya, amb la desaparició de 3.500 empreses i una destrucció de 74.000 llocs de treball. Cal dir que, fins i tot tenint en compte la lleugera rectificació del darrer any i que s'ha demarcat del descens continuat dels 3 anys anteriors, amb un augment del 14% de les exportacions i un lleuger augment total de l'1,7%, no s'ha generat una major ocupació, sinó tot el contrari. La destrucció de llocs de treball ha continuat, si bé potser una mica esmorteïda. Les causes són clares. Una atonia davant la situació econòmica, un conseqüent descens dels preus de venda, una pujada dels preus de les primeres matèries i de l'energia i, molt especialment, les fortes dificultats de tresoreria, d'accés al crèdit de les empreses i uns elevats índexs de morositat. Estem, doncs, davant d'un sector que precisa una profunda reconversió, que precisament en aquest moment no és fàcil. En aquest sentit, fa més de 2 anys, la patronal metal·lúrgica catalana va reunir més de 1.000 empresaris del sector en un acte reivindicatiu que, sota el títol La crida del metall català, varen protestar per la forta crisi que travessava el sector i l'escassa resposta de l'administració. Justament per tractar possibles línies de reconversió, el Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic, CEAM, va elaborar un estudi titulat Línies d'activitat per reforçar l'estructura industrial de Catalunya, que recomanava 5 punts clau. El primer, millorar i seguir treballant en la innovació tecnològica desenvolupada per les empreses, però amb el suport de centres generadors de coneixement. El segon, desenvolupar una cultura de la productivitat. El tercer, identificar els perfils professionals que sustentaran el nou model productiu. El quart, continuar treballant en polítiques que afavoreixin la internacionalització i l'emprenedoria. I, finalment, fer que Catalunya sigui un entorn favorable al desenvolupament industrial. Justament en la creació d'aquest entorn és on l'administració hauria d'escoltar la crida de què parlàvem i, en la mesura de les seves possibilitats, afavorir el marc que faciliti aquest canvi de model productiu tan necessari en la metal·lúrgia catalana. Joan Maria Solà Franquesa, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
I tu, què en penses?
When
Tenim amb nosaltres el senyor Àngel Hermosilla, director general de la Unió Patronal Metal·lúrgica, conseller de la Junta del Col·legi d'Economistes de Catalunya i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, senyor Hermosilla.
Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres. Un dia una mica conflictiu per arribar als llocs, potser.
Sí.
A més, per parlar d'un sector en un moment, un sector que sempre ha estat capdavanter, o ha estat bastant temps capdavanter a Catalunya, que ha estat un bon pedestal per la indústria i l'economia catalana i que ara està en moments baixos.
Sí, realment ho ha estat i nosaltres diem que continua estant. Per això precisament lluitem perquè ho sigui en el futur. Crec que és un sector important de, no només de la indústria catalana, sinó també de l'economia, i a més un sector que fa una contribució molt important al benestar de la nostra societat, perquè contribueix en totes les línies tecnològiques, de renda, de benestar, de fins i tot d'estratègia internacional. Vull dir que és un sector molt, molt punter i molt referent. Només hem de pensar que un país desenvolupat a nivell mundial necessita que tingui un sector metall que sigui important també, i aquí tenim referències a països com per exemple Alemanya, no?
Haver d'importar, a més, temes com el metall és car perquè pesa, perquè és car en el transport, imagino, i tenir una indústria interna potent en aquest sentit pot ajudar.
És importantíssim, com deia, i sobretot una indústria transformadora de valor afegit, no? Que és una mica el que estem intentant impulsar en el sector. És un sector molt dinàmic, evidentment, si aquest sector l'haguéssim vist fa un segle o fa 50 anys, doncs era completament diferent al que tenim ara. I això també és positiu, és un sector que sap reinventar contínuament, no? I et sap adaptar a les circumstàncies del seu entorn. I això, si més no, el fa un sector fort i sobretot ens fa ser optimistes de cara al futur. Vull dir, és un sector que es mou cada dia i segurament si rasquéssim, si busquéssim referències d'aquest sector en sectors o en àmbits nous com la salut o l'aeronàutica o les energies renovables, trobaríem referències d'aquest sector segurament.
De fet, el sector metal·lúrgic ha de ser una mica el suport de la innovació en els altres sectors.
Evidentment, pel que innova per si mateix i pel que el transfereix a altres sectors. Home, pensem que el sector metal·lúrgic és un sector que incorpora una fabricació molt important de béns d'equip i de components intermedis, que és on s'incorpora tota la tecnologia que es transfereix a altres sectors, com pugui ser l'alimentació, la química o qualsevol altre àmbit de la nostra societat, com deia abans, no? Per tant, que si aquest sector no el tenim, no el controlem, no el desenvolupem, evidentment estarem en mans d'altres territoris en quant a la tecnologia, el desenvolupament econòmic, etcètera, no?
Moltes vegades parlem de desenvolupar-nos en àrees que aportin un valor afegit i doncs parlem d'innovació i de coneixement. I no parlem, per exemple, de sectors com el metal·lúrgic, que, com vostè deia, aporten aquesta transformació que aporta el valor afegit. Per què és això? Per què no parlem del sector metal·lúrgic?
Bueno, segurament a tots ens ve més al cap sectors que fabriquen productes de consum, no? L'alimentació és un sector molt, molt clau en aquest sentit, o fins i tot la fabricació de turismes, de cotxes, no? Per què? Doncs perquè ho veiem al carrer, fem ús. I quan es tracta de parlar de sectors que no fabriquen productes d'ús normal o que, doncs, evidentment, el tenim dintre les fàbriques o el tenim dintre de sistemes productius, doncs, és clar, el desconeixement és molt més gran. Però la seva importància és molt elevada, com deia abans, no? És fonamental que tinguem. Hem de pensar, com deia abans, que els països que són referents a nivell mundial són països que tenen fabricació industrial important i dintre d'aquesta la fabricació metal·lúrgica és fonamental. Doncs quan pensem en maquinària pensem sempre en Alemanya, o en electrònica pensem al Japó, vull dir, i aquests són sectors potents i són països potents gràcies a tenir sectors potents, no?
I Espanya, o Catalunya en aquest cas, és potent en metal·lúrgica, podríem dir-ho?
Jo crec que sí, sempre ha estat potent i jo crec que continua sent i té factors que li fan que sigui potent en el futur. Té una tradició molt important, pensem que el sector metall, des d'un punt de vista industrial, el nostre país neix a mitjans del segle XIX, vinculat a l'acetó tèstil, a la revolució industrial acetó tèstil. I si el sector tèstil neix aquí, però vinculat a ell neix tot el que és la fabricació de maquinària, béns d'equip, vinculat al sector tèstil. Es desenvolupa fortament, gràcies a això, evidentment, però a la incorporació d'altres sectors ràpidament, com per exemple tot el tema de l'electricitat, quan s'incorpora l'electricitat a la nostra societat, arriben una sèrie d'empreses tan importants com per exemple Siemens, i després és capaç també d'incorporar-se a la revolució del vehicle, no? Que ha sigut bàsic també, i això ja a principis del segle XX. Vull dir, ha sabut anar adaptant-se a l'evolució de la societat i l'evolució industrial, la incorporació de l'electrònica, dels béns de consum de la llar, i més recentment és un sector que també s'ha adaptat a les noves circumstàncies industrials vinculades, com deia, a la salut. Tenim empreses importantíssimes en aquest àmbit, com per exemple doncs, implants dentals, tenim una empresa molt important que està a l'àrea de Manresa, o tenim equipaments mèdics. A l'àrea energètica tenim una de les empreses molt importants en l'àmbit de l'energia eòlica, per exemple, alguna d'energia solar. Vull dir que sabem tocar àmbits que segurament són de futur i en els que s'estem incorporant amb certa rapidesa, no?
Podem dir que la indústria metal·lúrgica, potser, senyor Hermosilla, és allò que està tot arreu però que no es veu.
Correcte, sí, sí. Home, veiem, el cotxe el toquem, no? Però la resta de coses no les veiem, no?
No s'identifica tan bé. I aquesta tradició, aquest coneixement que portem de fa tant temps en el nostre país, ara com es troba? En quin punt estem?
Home, el coneixement el tenim, perquè no es perd ni en 2, ni en 3, ni en 4 anys. Jo diria que el sector venia, abans de la crisi que va començar el 2007-2008, venia d'una evolució, podríem dir, que començava a ser complicada, sobretot per l'efecte, pel context internacional, no? Provocat per la incorporació de països emergents, podríem dir, a l'esfera internacional, amb un model de desenvolupament que en alguns punts ens afectava directament a nosaltres, perquè tenia un model similar, no? M'estic referint a fabricació de productes de poc valor, en el qual la intensitat de la incorporació de mà d'obra era important. Països de l'est d'Europa, països asiàtics, la Xina, per exemple, i tot això ja ens venia afectant. Això es ve a sumar a aquesta crisi estructural, que sempre diem, es ve a sumar a una crisi conjuntural com a conseqüència doncs, de la crisi que ara mateix tenim tots, o ens està afectant a tots, no? Des del 2007-2008. Llavors, sumen aquestes dues situacions, podríem dir, de transformació internacional del sector, i per tant a nosaltres ens afecta especialment, i una crisi més conjuntural amb una sèrie d'elements que també, evidentment, ens estan perjudicant, no? Tot això ha provocat que el teixit productiu, com ho esmentàveu abans, s'hagi destruït en una proporció aproximadament d'entre el 25 i el 30% entre l'any 2007 i l'any 2011.
Entre el 25 i el 30%
sí,
és molt.
Sí, teixit productiu en forma d'empreses i en forma de llocs de treball, no? És molt elevat, com deies tu, no?
Parlàvem que el sector inclou unes 23.000 empreses i que van desaparèixer entre el 2007 i el 2010 unes 3.500 empreses.
Mm-hmm. Això ha continuat, tot i que amb una, podríem dir, amb una taxa molt més moderada l'any 2011. Aproximadament l'any passat es van destruir entre el 3 i el 4% dels llocs de treball que tenia el sector. O sigui, encara continua destruint. Tot
I empreses
una...
també?
També.
També
desapareixen. Com a conseqüència d'aquests dos fenòmens que s'estan superposant, no? La crisi estructural i la crisi conjuntural. Tot i així, com deia, és un sector molt dinàmic, perquè certament això està passant, però també és un sector que ha sabut adaptar-se amb una circumstància nova, i és que ara mateix, podríem dir, el camp que més està, d'alguna manera, tirant a nivell mundial és l'exportació. I és un sector que està exportant moltíssim. L'any passat va créixer, com deies, el 14%, si no recordo malament, les exportacions. Sí. I, a més, no hem de perdre de vista. El sector aporta al conjunt de l'exportació catalana gairebé el 40% de l'exportació. O sigui, si segurament entre les 10 principals empreses exportadores de Catalunya tindríem la meitat o més que són del sector metal·lúrgic, començant per la primera, que és SEAT, a més la primera de manera destacada. Per tant, això denota la fortalesa, denota el dinamisme i denota sobretot la capacitat d'adaptació a les circumstàncies d'una forma continuada, no?
Ens trobem al Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat, parlant amb el senyor Ángel Hermosilla, director general de la Unió Patronal Metal·lúrgica, sobre un tema clau pel teixit empresarial català, com és la indústria metal·lúrgica. Seguim parlant aquí en uns segons. Hey, you! Come out here on the floor. Let's rock some more. Come out of here on the floor. Honey, let's rock some more, yeah. Now when you get out here, don't you have no fear. Put your hands on your hip and let your backbone slip and work out. Senyor Ángel Hermosilla, parlàvem d'aquest entre un 25 i un 30% del teixit productiu dins de la indústria metal·lúrgica que s'ha destruït en aquests últims anys de crisi. Aquest teixit, aquestes empreses que d'alguna manera han desaparegut, es recuperaran o es reconvertirà el sector? Què preveuen?
Bueno, el sector es va reconvertint diàriament, com deia, vull dir, perquè... Doncs si un no troba la manera d'estar al mercat interior perquè no té mercat, doncs ha de sortir fora. Llavors, i les empreses contínuament s'estan reinventant. Home, jo crec que és difícil recuperar el teixit productiu a curt termini, no només el nostre sector metal·lúrgic, sinó qualsevol altre sector. Les empreses normalment es destrueixen, aquest és un capital difícil de posar en marxa de forma ràpida una altra vegada. El que sí que està passant en determinats àmbits del sector és que l'expulsió de determinada mà d'obra està provocant la creació d'algunes empreses vinculades a aquesta mà d'obra, però són empreses molt més petites, no? Que el que fan, doncs, esclar, es tornen autònoms o s'ajunten i creen una empresa, doncs, si surten d'una de 50, doncs, creen igual 3, però de 2 treballadors, perquè la resta va a l'atur, no? Però, evidentment, és un sector que es mou, com deia, i, home... es mou dintre dels límits que té el sector, vull dir que també ho hem de tenir en compte. No?
Ens comentava, senyor Hermosilla, que la crisi que viu el sector és, per un costat, evidentment, produïda per la situació actual mundial de crisi financera, podríem dir-ho d'alguna manera, però també per una crisi per l'entrada dels països emergents. Aquest tema com se soluciona? En quin punt estem? Estem... desenvolupant una nova tecnologia, estem creixent en altres àmbits i deixant que els països emergents aportin un nivell de producció diferent al nostre, estem competint directament amb ells. Quin és l'estat de la situació?
Bueno, l'estat de la situació és complicada d'explicar en 2 minuts. El que estem fent com a sector és estem d'alguna manera modificant el nostre model i adaptar-lo a una nova situació en termes generals. Com es fa això? Evidentment hi ha empreses que el que han fet ha sigut sortir a l'exterior a vendre i altres fins i tot a fabricar. Vull dir, tenim referències de moltes empreses catalanes que doncs, s'han situat al nord d'Àfrica, han anat a muntar fàbrica a Xina o a Àsia.
I aquí què mantenen?
Mantenen també fàbrica i sobretot mantenen el core business, vull dir, el nucli central de l'activitat i, evidentment, la raó social principal a nivell mundial. No? Això implica recerca, vendes, desenvolupament de producte, etc. No? Fins i tot hi ha empreses que s'han muntat a països de l'est d'Europa. I a vegades són empreses molt, relativament petites, 80, 50 treballadors, empreses amb desenvolupament propi i algunes amb producte propi, que això és molt important. Producte en molts àmbits, no només en l'àmbit del consum, sinó fins i tot en l'àmbit industrial. Empreses de maquinària que han sabut desenvolupar una línia de producte que té èxit a nivell mundial. I aquesta és una línia que s'ha desenvolupat molt dintre d'aquest sector. La internacionalització, com deia, per això tenim aquest pes a nivell de les exportacions. També hi ha una altra línia important, que és tot el tema de la innovació. Vull dir, tenim casos d'empreses que han sabut, a través de la innovació, diversificar les seves línies d'actuació. Aquesta empresa que us comentava anteriorment, que ha sabut anar reduint el pes de l'automoció com a client i desplaçar-se cap a un sector nou com és el de la salut. I té una implantació molt important a nivell mundial, fins i tot amb desenvolupaments derivats d'aquest tema. Doncs això també està passant. Hi ha empreses que saben que tenen que diversificar els seus àmbits d'actuació per intentar subsistir i per buscar línies de negoci, evidentment, més rendibles fins i tot de les que tenien tradicionalment. No?
El senyor Joan Maria Solà, en la seva introducció que hem llegit al principi, indicava algunes línies per sortir de la situació actual que d'alguna manera implicaven un binomi d'actuació entre l'empresa, no, que ha de saber-se reinventar, i l'administració pública. Per el que ens comenta el senyor Hermosilla, l'empresa o les empreses hi estan posant molt de la seva part per reinventar-se, per buscar estratègies, per sortir fora. Quina és la part de l'administració que pertoca?
Home, doncs tota l'administració. A veure, començant per, si ens referim a Catalunya, el Departament d'Empresa i Ocupació, evidentment, és el nostre referent des del punt de vista industrial i des del punt de vista d'ocupació i formació. Amb ells hem estat col·laborant, podríem dir, des de fa un any, en d'alguna manera analitzar el sector i, sobretot, intentar buscar línies d'actuació que, crec que es poden posar en marxa en un termini relativament curt.
Que serien, per exemple?
Bueno, això obeeix a la creació, a la posta en marxa d'un àmbit que és la taula del metall, que es va posar en marxa poc abans de l'estiu l'any passat, en col·laboració amb la Generalitat i els agents socials. I llavors el que vam fer és començar a estudiar les línies d'actuació de la Generalitat, que tenia en marxa en matèria d'internacionalització, innovació, etc. I després, doncs, a final de l'any i fins i tot aquests mesos d'aquest any, el que hem fet ha sigut desenvolupar un full de ruta des de l'àmbit dels agents socials que volem presentar a l'administració en pocs dies. Vaja. Això, fonamentalment, jo li diria que va en línia amb coses que ja ha comentat. No? Hi ha una línia molt important, que és tota la que fa referència a la formació. Aquest és un vector fonamental en el nostre sector. Formació en tots els
formació
nivells.
Formació tècnica? O...
Tècnica, transversal, evidentment. Mm-hmm. Un tema importantíssim per nosaltres són els idiomes, com pot imaginar, o la informàtica, no? Que són transversals totalment. Formació no només contínua ocupacional, sinó formació professional en el sistema educatiu, perquè és fonamental el que nosaltres tinguem, podem dir, una oferta de capital humà que ens vingui del sistema educatiu amb una formació tècnica important. Aquest seria un vector...
Que no hagi l'empresa de procurar aquest coneixement.
Que és el que passa moltes vegades, no? I aquí hem de procurar impulsar elements com la formació en alternança o fins i tot l'acreditació dels propis treballadors o els propis estudiants. No? Aquest és un primer vector, ja et dic, fonamental. Això és capital humà, és coneixement, això permet innovació, permet internacionalització, permet gestió d'una manera eficaç, i un tema important, permet productivitat. I aquí, evidentment, tot el tema organitzatiu és bàsic pel nostre sector.
I a la vegada, pels ciutadans, permet viabilitat de les seves carreres o desenvolupament professional.
Evidentment.
Perquè probablement per al que indica, si bé és cert que la situació és complicada de crisi, potser fan falta persones amb un perfil determinat.
Sí, el nostre sector al llarg de la història s'ha caracteritzat sempre per tenir estrangulaments importants en l'àmbit de la contractació. En moments d'expansió econòmica i en moments de crisi també, perquè fins i tot ara hi ha empreses que tenen problemes per trobar el perfil idoni per cobrir les seves necessitats.
Clar, es deu donar la paradoxa de que s'han de fer fora una sèrie de treballadors perquè l'empresa potser no necessita tant d'un camp determinat i, en canvi, no hi ha persones per cobrir altres.
Efectivament. Aquest és un tema fonamental, sobretot perquè és un sector que implica una exigència brutal des del punt de vista de la posta al dia de coneixements i de tecnologia, no?
Sens dubte, la línia de la formació pot ajudar no només en el sector metal·lúrgic, sinó, com parlàvem, a nivell social. Respecte al tema del finançament, han parlat alguna cosa amb l'administració des d'aquesta taula del metall que comentava?
Sí.
Perquè m'imagino que és un tema clau. També pel
sí, per nosaltres és un tema no clau, sinó bàsic. Ah. Bàsic totalment. No?
Per tots els sectors,
per
però vostès sector. Que implica una innovació i una inversió inicial.
Per nosaltres ha estat un tema cabdal des del principi de la crisi. Pensei que aquest era un tema que nosaltres vam traslladar a un document que vam presentar amb motiu de la crida del metall. I és un tema recurrent que hem anat plantejant a l'administració catalana i espanyola, a la banca privada, fins i tot, de manera, torno a dir, recurrent, de manera insistent, no? El sector, igual que la indústria, té un problema molt important de finançament de circulant. Aquest és importantíssim. De vegades fins i tot motivat pels problemes de pagament que té la pròpia administració pública, i això esperem que amb totes les mesures que s'han posat en marxa ho puguem mitigar de la forma més àmplia que sigui possible.
Perquè és un client principal, l'administració pública?
Sí, perquè sobretot en totes aquelles activitats del metal vinculades a la construcció. I si no de manera directa, de manera indirecta, perquè al final depenem d'enginyeries i constructores que treballen per l'administració. Llavors,
si estem al final del...
Correcte. I aquest és un problema bàsic. Llavors, el circulant ha estat bàsic. I també la inversió. Passa que la inversió és molt, molt volàtil. En moments com l'actual no n'hi ha diners per inversió, però tampoc hi ha masses ganes d'invertir, perquè evidentment les circumstàncies són les que són. Però sobretot el circulant. Hem de pensar que hi ha empreses que han tingut que tancar perquè no tenien finançament per poder cobrir la fabricació de les comandes que tenien en ferm.
És a dir, que tenien feina...
Tenien feina, no tenien capacitat per finançar la fabricació d'allò per respondre a la comanda.
I han hagut de tancar.
I han hagut de tancar. Has de pensar, per exemple, que en el cas de la maquinària, de vegades, entre l'encàrrec de la maquinària i el que és l'entrega de la maquinària i el cobrament, poden passar ben bé com a mínim 4, 5 o 6 mesos. Aquest temps has de viure amb el teu finançament. I si l'empresa és petita, de 20, 30, 40 treballadors, tens una capacitat d'aguante, no? de poder suportar aquesta situació molt limitada, cosa que no passa en altres països, perquè les empreses són més grans i perquè, d'alguna manera, la capacitat d'assistència del finançament públic és important. I en el nostre país no està passant. Llavors, què ocorreix? Que moltes empreses es troben estrangulades i, finalment, tenim comandes i tenim una càrrega important de vendes, no poden subministrar-les i finalment han de tancar. Per aquest problema.
I les entitats financeres no mostren, amb la situació que tenen, no mostren cap actitud positiva al respecte?
No, ni les entitats financeres ni les companyies de cobertura de risc comercial que tenen el nostre sector, d'alguna manera, posat a la llista negra, vull dir, d'empreses que ens comenten...
Pensava que només era la construcció.
No, el nostre igual, eh? Sí. Hi ha hagut temporades, fins i tot l'automoció, que és un sector maco, vull dir, molt conegut, que estaven a la llista negra, tal qual. Doncs, jo treballo per la construcció, treballo per l'automoció en el metall. Doncs llavors ho tens complicat perquè m'has de garantir més del que m'ha de garantir qualsevol altre quan em demano un crèdit.
I l'administració pública, què hi posa en això? Què pot? Perquè sabem que ara mateix, i a més avui, en el dia com avui, sabem que els diners tampoc no són fàcils d'aconseguir per l'administració, però potser podria, no sé, fer-lo treballar en la legislació o en algun tema, bueno, o aspecte que pugui ajudar.
Jo crec que fa el que pot. Segurament podria fer alguna cosa més, però evidentment en el nostre cas i en el cas de Catalunya, amb la posta en marxa d'aquesta taula dels metalls, la Generalitat va agafar un compromís després d'intentar, si més no, abordar el problema del sector, no? Ara, evidentment, tot això que nosaltres hem dissenyat en el marc d'aquesta taula del metall, doncs el que volem és que l'administració s'impliqui amb un recorregut que no necessàriament ha de ser de curt termini. Ja sabem que en l'actualitat l'administració té problemes de finançament, però la solució tampoc la tindrem dintre de 2 mesos. Vull dir, hem de pensar que el compromís que hem d'adquirir d'ajudar aquest sector ha de ser un compromís de mitjà termini. Segurament necessitem 4 o 5 anys per intentar fer coses que ara mateix tenim previstes, no?
Imagino, senyor Ángel Hermosilla, que el tema del compromís també és un compromís de visibilitat del sector, per al que dèiem, que està a tot arreu, és important, és fonamental, que quan un parla de números és un sector fonamental per al nostre país, però que sembla, a l'hora de la veritat, doncs, que ningú en parli prou o que ningú... Avui, com a mínim, hem preservat aquest espai dintre de Plusvàlua per parlar-ne.
Molt bé, doncs ho agraïm moltíssim perquè fa falta que es parli d'aquest tipus de coses a nivell social.
Al contrari, gràcies a vostè per haver vingut i l'invitem a participar en la nostra tertúlia d'actualitat.
Moltes gràcies.
D'aquí uns segons a Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Doncs seguim aquí a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara comentant l'actualitat econòmica amb Blanca Aranyó. Vaga general contra la reforma laboral. Els sindicats parlen d'una vaga massiva, mentre que el govern parla de poc seguiment. Blanca.
Així és, la vaga general ha aturat la indústria i el transport i s'ha notat menys en els comerços. Comissions Obreres i UGT xifren el seguiment en el 82% a Catalunya, mentre que Mariano Rajoy parla de normalitat total. La ministra de Treball, Fàtima Báñez, ha recalcat que, malgrat les protestes d'avui, l'agenda reformista és imparable, amb una clara prioritat que és crear l'ocupació.
Europa confirma la multa de més de 150 milions a Telefònica per posició dominant.
La justícia europea ha confirmat la multa de més de 150 milions d'euros que es va imposar a Telefònica l'any 2007 per abús molt greu de posició dominant al mercat espanyol de banda ampla. El Tribunal General de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, ha refermat els arguments de Brussel·les, segons els quals, entre els anys 2001 i 2006, Telefònica va cobrar a les seves competidores preus excessius pel lloguer de la xarxa i ha confirmat que l'actuació de Telefònica va suposar barreres a l'expansió del mercat de la banda ampla. Així mateix, la sentència del Tribunal de Luxemburg ha rebutjat els recursos que van interposar tant la companyia com el govern espanyol i ratifica la sanció que va dictar la Comissió Europea.
Parlant encara d'Europa, Monti assegura que la crisi de la zona euro gairebé ha acabat.
El primer ministre italià, Mario Monti, va assegurar ahir que la crisi del deute sobirà de la zona euro gairebé ha acabat després de reconèixer que ha travessat una crisi enorme. Des de Tòquio, on és de viatge, el primer ministre italià ha volgut destacar les mesures que els països han hagut d'adoptar sota pressió, entre elles el segon acord de rescat a Grècia, així com els plans de consolidació pressupostària d'Espanya o Itàlia. Així mateix, Monti va reiterar la seva confiança en Espanya amb la fermesa, va precisar, del procés de consolidació fiscal. Finalment, va afegir que aviat quedaran enrere els temors de contagi gràcies a les noves regles disciplinàries a què s'han adherit la majoria de membres de la Unió Europea i el reforç de les mesures tallafocs en les finances.
El preu de la gasolina marca un nou màxim històric.
Així és, el preu de la gasolina ha tornat a marcar un nou màxim històric situant-se en 1,478 euros al litre. En concret, el preu del litre de Super 95 encadena 7 setmanes de rècords històrics i s'ha encarit en el darrer mes més un 3,2%. Per la seva part, el litre de gasoil ha viscut un lleu descens caient un 0,76% i situant-se pràcticament 1,39 euros després del rècord de la setmana passada d'1,39,9, quasi 1,40. El preu del barril de cru es manté estable aquesta setmana després de les pujades enregistrades la primera meitat del mes de març. En concret, el barril de Brent, mesura de referència a Europa, costa 124 dòlars, mentre que el Texas americà se situa als 105,28 dòlars. Per altra banda, la divisa europea s'ha devaluat respecte al dòlar, fet que obliga els països de la Unió Europea a fer més esforços per comprar petroli.
I aquí el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, afirma que les normes són revisables per atraure inversions com l'Eurovegas.
Montoro afirmava així durant la sessió de control al govern en el ple del Congrés que les normes espanyoles són clares però revisables en un futur si és necessari per tal d'atraure inversions que creïn llocs de treball, com és el cas del projecte de construcció del macrocomplex d'oci conegut com l'Eurovegas, que podria implantar-se a la Comunitat de Madrid o a Catalunya. Amb aquest pronunciament, Montoro deixa oberta la possibilitat de modificar la legislació per tal de fer més atractiva la inversió davant del nord-americà Sheldon Adelson, impulsor i inversor principal del projecte.
I com ha anat la borsa en el dia d'avui de vaga?
Doncs en la jornada de vaga general i en vigílies dels pressupostos pel 2012, la borsa espanyola ha patit un altre revés del 0,87%, amb el que cau fins als 7.911 punts. D'altra banda, les tensions en el deute reflecteixen una prima de risc a l'alça, que passa dels 350 punts a tocar dels 370.
Doncs comentem aquesta actualitat econòmica en uns segons. Serà amb el senyor Ignasi Ferrera, el senyor Xavier Martí i amb el senyor Àngel Hermosilla a Plusvàlua.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Forget about your women and that water can. Today you're working for the man.
Well, pick up your feet, we've got a deadline to meet. I'm gonna see you make it. Una vaga controvertida, aquesta que hem viscut avui, que encara seguim vivint avui. Senyor Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, què n'opina? Mentre el govern parla d'una vaga poc seguida, fins i tot menys que l'anterior, els sindicats parlen d'un seguiment massiu.
Miri, això no ho sabrem ben bé fins demà, i segur que tindrem, a més, valoracions diferenciades, això com passa tradicionalment amb les manifestacions, amb les valoracions de les manifestacions i de les vagues. Hi ha unes xifres normalment dels sindicats, ja ho veig amb aquesta informació que s'ha llegit abans per part dels sindicats, un seguiment molt fort, etc., i després les dades oficials d'on molt menor. Per exemple, en cas de manifestacions, a vegades hi havia una tercera via, és una tercera via que no són ni les fonts oficials del Ministeri, que són ni la dels sindicats, que són aquells que calculen... Aquella empresa no me'n recordo com se'n diu, perquè que és curiós, perquè medien ciutadans per metre quadrat.
La densitat.
La densitat, sí. I per tant, escolti, un metre quadrat i poden cabre pues, el que sigui. Tants ciutadans, doncs, escolti, això ocupava... Bé, introduir un element de rigor, per entendre's. Dit això, ens trobarem amb valoracions diferenciades. Ara bé, jo tinc la impressió doncs, que haurem d'agafar-nos, valorar-lo, i suposo que també els mateixos sindicats i tothom el govern, amb dades objectives més possibles, més possible, el que sigui més possible. Per exemple, el consum d'energia. El consum d'energia, doncs és evident que l'activitat de les empreses va lligadíssima al consum de l'energia. Llavors, les empreses que tanquen o fan vaga, doncs disminueixen. Hi havia una disminució entre un 16 i un 20%, he sentit, ja al voltant del migdia. Per tant, bueno, si pensem que del total de l'energia una part és el consum privat o domèstic, el reste seria, diguem-ne, l'activitat productiva. Aquest seria el
en aquest sentit, si bé l'energia sí que s'ha comptabilitzat que el consum d'energia ha baixat de manera rellevant, per altra banda, també per les xarxes socials, ens informava el nostre tècnic, el Jordi Carretero, que per les xarxes socials circula una protesta contra ajuntaments que deien que des de la una del migdia tenien la llum, l'enllumenat de dels carrers encesos, potser per contrarrestar. Diuen, bueno, jo, això són les xarxes socials.
Jo entre un 16 i un 20%, i diguem-ne, després... de disminució del consum, tampoc no considero una dada tan significativa per un moviment, per un seguiment massiu, per entendre's. Jo tocaria un altre tema, però deixaré els meus companys.
Senyor Hermosilla, volia intervenir en aquest sentit.
No sé si afegir més foc o no. Nosaltres des de la patronal del metall, aquí també... No donem les dades dels sindicats, però donem de l'altra banda. Nosaltres hem fet una enquesta aquest matí entre empreses del metall de tot Catalunya, i a més és una enquesta que seria la repetició d'una que vam fer els darrers 4 o 5 dies, perquè hem fet una prèvia a la vaga i l'altra durant el dia de vaga. I realment les dades són molt similars. El seguiment de la vaga, a veure, no sé si és molt elevat o no, nosaltres la xifrem aproximadament en que un de cada 5 treballadors del nostre sector ha fet vaga, i que aproximadament han tancat un 15% d'empreses, o sigui, la majoria han estat obertes, total o parcialment. També és cert que les grans han tingut més problemes, i aquestes sí que moltes han tancat, també perquè els piquets informatius, entre cometes, doncs han estat a la porta impedint que molts treballadors puguin accedir. I això tenim exemples, sobretot, a ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs, d'empreses relativament grans. Les petites, jo diria que en un percentatge molt elevat han treballat. Han treballat a porta tancada o no tancada, però han treballat. Llavors s'han vist afectades per problemes del transport o d'aquest tipus, no?
És a dir, dificultats per treballar, podríem dir,
sí.
La vaga. Senyor Xavier Martí, economista, director d'inversions de FIAT, bona tarda.
Bones tardes.
Vostès, que estan més situats aquí dintre del centre de Barcelona, dintre del que és la Barcelona, com han viscut la vaga?
Jo la veritat és que em temia que Barcelona estigués més buida, i la veritat jo no sé si per les manifestacions o el que sigui, però Barcelona no ha estat buida, perquè en definitiva des de les 9 i mitja del matí fins a les 5 teòricament no tenia que circular gent, i la veritat jo he tingut que sortir, i la veritat estava força ple, també és cert que el Passeig de Gràcia diagonal havia la manifestació.
Moviment.
Jo diria que aquesta impressió... I el senyor Gallego, aquest migdia, en les declaracions de la televisió, que jo els he sentit, deia, bueno, ha sigut un èxit general, però doncs, s'ha notat molt en la indústria del transport i menys en el sector serveis. Jo crec que en el sector serveis, que és el gran, que aquí té el gran pes a l'economia d'aquest país, per suposat, jo diria, és molt menys. Molt menys, perquè, en definitiva, la gent vol defendre el seu lloc de treball. I la gent és conscient en aquest moment de que aquesta vaga no tindrà un efecte demà. Primer, estem davant d'un govern fort que ha anunciat que tirarà endavant, en conseqüència, per fer la vaga què? Per justificar uns sindicats que no tenen avui credibilitat. Això no significa que siguin necessaris. Jo crec que l'equilibri polític-social que representen uns sindicats són importants, però avui els sindicats, com a interlocutors de la societat, a mi em fa l'efecte, o de la massa treballadora, doncs em fa l'efecte que han perdut un gran paper i una gran credibilitat.
Sí, bé, cert, deixi'm fer una mica de contrapunt. Davant d'una reforma laboral com la que es va plantejar, que era, potser ha estat la reforma laboral més radical, podem dir, de les que hem viscut en els últims temps, feia falta o s'esperava, no? Més que feia falta, s'esperava una protesta.
Per suposat. A veure, és una reforma laboral agressiva. Agressiva, jo crec que afecta a drets, afecta, jo diria, a subsidis, afecta a moltes coses. Però el que no podem pensar la gent, i també m'afecta a mi personalment, com a professional d'una entitat, però no hem de pensar no solament a nosaltres, sinó a la gent que està aturada, amb els nostres fills, amb els nostres nets, i el que no podem permetre no tenir futur. És a dir, el que no podem fer és que les empreses tinguin que treballar en un marc laboral diferent del de resta de països. I, en conseqüència, tenim que competir amb Europa, que té un marc laboral totalment diferent que el nostre. I, en conseqüència, aquí es produeix una distància. El mercat és Europa, ja no dic el món, i un marc laboral espanyol. Home, amb tots els defectes històrics que ha tingut aquest marc laboral. A mi em fa l'efecte que hem d'acceptar la realitat. És una reforma agressiva, però necessària. Per suposat, perfeccionable sempre, tot.
Senyor Ferreres.
Sí, jo em connecto amb el que diu el company Xavier Martí. I jo no m'atreviria a dir-la d'agressiva, perquè agressiva segons quina òptica ho miris. Jo diria que és una reforma en profunditat. Perquè, clar, pot ser agressiva per aquell que va defensar, diguem-ne, la seva situació de privilegi. Jo crec que, en canvi, pot ser revolucionària, per entendre-ho, alteradora de l'ordre actual, si obre oportunitats per la gent jove, pels aturats i pels temporers, per exemple. Per tant, diguem-ne, jo diria, diguem-ne, és una reforma en profunditat. Un il·lustre economista, no el vull esmentar ara perquè la millor fins i tot em podria equivocar, però definia aquesta vaga amb dues paraules fa pocs dies, que en deia, per una banda, inevitable i per l'altra banda, inútil. Inevitable perquè els sindicats l'havien de fer. Sí, van fer una vaga general l'any 10 per una reforma molt més petita que va fer el senyor Rodríguez Zapatero, el govern de Rodríguez Zapatero. Bé, l'havien de fer ara amb una reforma molt més profunda, per entendre'ns. I, per altra banda, deia això d'inútil, diu perquè realment no es modificarà en absolut, sembla, vull dir, el manifestat del govern, però, a més, no és únicament per la voluntat del govern, és perquè l'entorn europeu no permetrà que no es facin reformes, diguem-ne, en profunditat, aquestes que s'han de fer, perquè, si no, ens tallaran l'oxigen i encara tenim molt pitjor.
Senyor Mossi,
deixi'm fer una manifestació inicial, sí, o complementària. Jo avui personalment i com a ciutadà he estat passejant i he vist diversos punts del Darulls, un lloc que hi havia cremats, etcètera, hi havia contenidors, l'altre que havien fet alguna manifestació, la zona de Sants, etcètera. Escolti, jo crec que s'hauria d'acabar, no sé com s'hauria de fer, però s'hauria d'acabar amb una hipocresia que hi ha amb l'exercici de la vaga i que jo crec que fa mala imatge pels sindicats, i dic així, que és la hipocresia de confondre els maldits piquets informatius amb piquets coactius. I això, realment, davant de la ciutadania i davant del conjunt dels treballadors, diguem-ne, que no volen fer vaga, que no en farien, que la fan coactivament, que aquells que baixen les persianes perquè, o si no, els trencaran les vides, etc. Diguem-ne, això no és l'exercici de la llibertat, ni de treball, ni d'expressió. Per tant, em sembla que això, fins i tot, desgasta la imatge dels propis sindicats. Escolti, acabem la progressió aquesta.
Senyor Hermosilla, vostè ens parlava justament d'aquest tema que s'han trobat dintre de la indústria amb la necessitat potser de tancar o de mig tancar alguna empresa en aquest sentit.
Jo volia afegir el que comentava el company Ferreres, que igual que hi ha el dret a la vaga, hi ha el dret a treballar. Jo crec que el primer respecta i el segon segurament en moments o en dies com avui doncs deixa molt que desitjar. No? No, en el tema de la reforma laboral, jo crec que no és tant un tema de cost com un tema de flexibilitat. El nostre teixit productiu, el nostre país, el nostre model econòmic necessita flexibilitat. Tu pots trobar moltes empreses que no és una qüestió de cost, és necessitat d'adaptar-se a un mercat, a unes circumstàncies d'entorn que canvien constantment i que tenim un sistema que en molts elements és molt rígid. Llavors, jo crec que la importància que li hem de donar a la reforma laboral és més en aquest sentit que no en l'altre. Si no, ens estem equivocant, perquè no és una qüestió de reduir el que s'ha de pagar la gent. És una qüestió de que el nostre mercat sigui capaç d'adaptar-se. Segurament no tindríem 6 milions de desocupats, com li passa a Alemanya, que té un sistema molt més flexible i ha permès que la gent redueixi jornada i fins i tot sou per adaptar-se a les circumstàncies. Llavors tenen una taxa d'atur molt més baixa. Jo sí que també voldria comentar un tema. Deien que era una reforma agressiva o no agressiva. Jo crec que hi ha dos elements que hem de tenir en compte. Primer, que encara queda un tràmit parlamentari i en aquest tema hi ha alguns que comencen a dir que segurament hi haurà una moderació de les intencions del partit en el govern per intentar baixar una mica el nivell de la reforma. Algunes persones ho diuen. I el segon és l'aplicació que es fa.
Seria un rumor que contrastaria amb les declaracions de la ministra de Treball, que confirmava que no, aquest matí justament que no.
El govern no ho farà, però no igual ho fan dintre del Parlament. I l'altra és l'aplicació que faran d'aquesta reforma per part dels jutges, que ja alguns comencen a dir que, bueno, que arribi, que ja veurem què farem nosaltres. Igual acabem aplicant això d'una manera molt particular, no?
Com ho veuen vostès?
A veure, a mi em sembla que el tràmit parlamentari és lògic que, diguem, introdueixi millores o modificacions. Jo crec que en sentit positiu, per entendre'ns. O sigui, ha sortit el decret i el decret, però després es va convertir en projecte de llei, per entendre, i per tant permet, diguem-ne, el retocar-lo, per entendre. El que no crec que es produeixi és un canvi substancial dels peces mestres dels serveis mestres. I jo estic d'acord amb el que diu el company Hermosilla. Diguem-ne, l'important d'aquesta reforma és si amb això aconseguim que les nostres empreses vagin molt millor, per tant siguin més competitives i per tant tinguin més capacitat de crear llocs de treball de futur.
I vostès creuen que aquesta reforma ho promou?
Una sèrie d'elements, sí. Una sèrie d'elements, al meu criteri, sí. Quan permet modificar, diguem-ne, horaris, distribució del temps de treball, de l'organització, diguem-ne, o sigui, el que se'n diu la flexibilitat interna, perquè fins ara només ens fixàvem en això, encara massa molt capficats en l'acomiadament o el contracte, etcètera. Bueno, però i la vida, o sigui, una cosa és l'entrar a l'empresa i l'altra la sortida, sigui per jubilació, sigui per acomiadament. I tota la vida dins de l'empresa. Doncs aquí, diguem-ne, hi ha l'activitat econòmica i aquí és el que s'ha de facilitar.
No pot ser que la solució a un problema d'una empresa sigui l'acomiadament. Té que ser la flexibilitat. Això en primer lloc. Segon lloc, en quant als jutges, el que no pot ser és que facin una reinterpretació de la llei. El jutge té que veure la intencionalitat del poder legislatiu, que és el poder dels ciutadans i que amb ell els elegeixen. No la seva opinió en virtut de la seva ideologia. Aquesta és l'opinió meva.
En el respecte de la vaga, els sindicats d'alguna manera deien que era necessària fer aquesta vaga perquè es perdien uns drets, perquè anàvem enrere i perquè una clara demostració de la reforma laboral que no suposava una millora pel país era l'augment d'eros o d'alguns acomiadaments en empreses importants.
Sí, els expedients de regulació d'ocupació que havien augmentat l'últim mes.
Això, en els últims mesos.
Crec que és un argument, diguem-ne, tàctic, perquè respon que a la vista del, diguem-ne, de que la legislació es anava a canviar, diguem-ne, una sèrie d'empreses que volien fer expedients, diguem-ne, doncs els havien retingut per veure com estava el decret llei, diguem-ne, però per tant, diguem-ne, hi hauria d'haver visió estadística.
No veurem una massiva
de major període de temps per contemplar si això és una cosa concreta o és una cosa acumulada.
Senyor Mosilla, des del sector.
Sí, no, jo només et diria que la pujada dels expedients de regulació d'aquests 3-4 mesos d'aquest any ja s'estaven anticipant l'any passat, en el mes d'octubre-novembre, ja veien que aquest any seria un any de més sortida d'expedients i encara no estava feta la reforma ni aprovada. Vull dir que això és una qüestió, a més, és que s'ha de sentir comú. Si l'estiu de l'any passat va passar el que va passar i la tardor va ser com va ser, el que era previsible és que això tornés a una quantitat d'expedients importants al llarg de principis d'aquest any, sobretot pensant que al principis d'any és un any sempre és molt complicat, estem a l'hivern, vull dir, l'economia no està reactiva, vull dir.
I la nostra economia està en recessió.
Evidentment.
Està en recessió, ja portem 2 trimestres amb disminució del.
I el que sí comporta aquesta reforma al mercat laboral és un canvi en el paper dels sindicats, és a dir, la desaparició dels zeros, que sigui una funció administrativa passada al jutge. Segons, jo diria la treure importància als convenis sectorials per passar als d'empresa. El sindicat té que conèixer més les empreses que representa. I, en conseqüència, això significa que els representants sindicals de les empreses tindran que ser més coneixedores de la situació real de les seves empreses. És a dir, no pot ser aquella persona voluntarista o aquella persona idealitzada que es presenta. No, no, segurament els treballadors tots apretaran en aquest sentit. Jo diria, cuidado, que estem en una reforma en profunditat d'un dalt a baix, com aquest país necessitava. És a dir, jo apoyo aquesta reforma i penso que aquesta reforma està per quedar-se.
Senyor Ferreras.
Jo voldria tocar un nou element. Diguem-li que em sembla interessant. Abans havia encetat quan he dit que he vist manifestacions i llavors he vist, bueno, aldarulls o alguna cosa d'aquestes. Jo crec que hi ha un element que a mi em preocupa i ens hauria de preocupar a tots, em sembla que la societat cada vegada és més conscient, que a les vagues i a les manifestacions, en els darrers anys, cada vegada més s'infiltren o es queden prostituïdes, per entendre's, el que és l'exercici d'un legítim dret constitucional, que és el de manifestació, amb sectors infiltrats, violents, i que, per tant, desvirtuen, diguem-ne, i fan... donen caire d'inconstitucionalitat a algo que és un legítim dret constitucional, que és el de manifestació. Perquè hi ha grups violents, diguem-ne, cada vegada més, i antisistema, que aprofiten el legítim dret de manifestació i de vaga, doncs, per actuacions que van ja contra l'ordre públic, senzillament, i contra els ciutadans. I això als sindicats els hi fa molt... molt mal, i crec que se n'haurien de desmarcar claríssimament, tal com puguin.
Els sindicats i, d'alguna manera, la visió del país de cares a fora. El senyor Felip Puig, justament, parlava aquest matí sobre o preveia o demanava que la vaga es portés de manera pacífica per conservar el seu sentit. Doncs queden tot just 3 minutets per acabar el programa. Si no volen afegir res més sobre la vaga, a mi m'agradaria preguntar-los sobre dos temes interessants avui. Per un costat, així és molt breu, un minutet cada un, per un costat les declaracions del senyor Monti, que parla ja de que la crisi gairebé ha acabat, una notícia positiva en aquests moments difícils, i per altra banda les declaracions del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sobre l'Eurovegas i sobre les normes que podrien ser revisables per tal de treure la inversió d'aquest complex. Com veuen, breument, en un minutet...
A veure, Monti parla de crisis, però parla de crisis financera. Cuidado, estem parlant d'una crisi econòmica i de futur de les empreses, de l'economia i de plantejament social de l'ocupació, que també hi ha una crisi i que això Europa no acaba de donar resposta.
És a dir, la crisi inicial potser l'estem ja
veient
al final.
Aquí hi ha diverses crisis i, en conseqüència, aquest és un tema. I l'altre, per suposat, les lleis són per interpretar-les i benvinguda tota inversió que vingui.
Sí, vostès com ho veuen, Eurovegas?
Sí, jo amb el tema aquest de l'Eurovegas tinc el cor partit, per entendre'ns. Per una banda, i en una situació en la que estem i que dissortadament durarà temps, que tenim una taxa d'atur tan elevada i que no s'acabarà en 2 dies, doncs l'oportunitat de crear llocs de treball importants, no vull dir els 5.000 o el que sigui, però molts llocs de treball, doncs no es pot despreciar ni molt menys. Ara bé, el component ètic del tema, doncs, són llocs de treball que ens interessen, ens porta una certa perversió de les nostres costums per entendre'ns, arrossegar els nostres ciutadans amb una ètica diferent. Bé, per tant, no ho tinc clar. El que es decideixi serà bo.
Senyor Mosilla.
Bueno, jo afegim mal el que ha dit l'amiga Ferreras. Sí, però en sentit comú. Vull dir... que vingui activitat, però no venem la nostra pell a qualsevol preu.
Doncs a veure si la venem o no la venem, ho veurem en els propers dies. Moltes gràcies, senyor Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Xavier Martí, director d'Inversions de FIAC, i Àngel Hermosilla, director general de la Unió Patronal Metal·lúrgica, per haver estat amb nosaltres aquesta tarda, un dia, a més, controvertit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I l'equip, com sempre, ens acomiadem fins la propera setmana, com cada dijous de 8 a 9 del vespre, aquí a Plusvàlua de Ràdio Ester i Ràdio Principat.